Molt bona tarda i benvinguts. Això és S.I.M. Music. Bona tarda, oients de Ràdio Falset. Aquí estem un altre cop, l'equip de l'S.I.M. Music. Les novetats musicals és la nostra i la música internacional i nacional és el que ens agrada. I fer un repàs cada setmana, doncs, suposo que a tothom li interessarà i sàpiguer durant l'estiu a festivals i tot el que està passant en el món musical. A veure, el Jordi és el protagonista també aquí a l'equip de l'S.I.M. que ens porta sempre aquestes bones notícies. No sempre bones notícies, però alguna vegada... La majoria sí. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu, oients, família diversa. No sempre es poden portar bones notícies i fins i tot a vegades, i en aquest cas ens passa avui, notícies, diguéssim, de fora de l'àmbit estrictament musical acaben entrant en l'àmbit musical. La part central del programa la dedicarem perquè... Normalment us parlo de temes d'artistes i ho faré, diré, a part d'aquest tema, a part d'aquest gran tema d'avui que ens ocuparà la part central del programa, tenim altres artistes i hi ha una colla de singles força interessants que volem compartir amb vosaltres. Però aquesta setmana, com us deia, qüestions extramusicals es colen en el panorama musical i ho fan d'una manera espectacular. Em refereixo al tema del Festival de Glastonbury, Anglaterra, un dels més famosos, més reconeguts, més multitudinaris. Sí, ja sé que fa un mes aproximadament em queixava del tema dels festivals, jo continuo pensant, les coses com siguin, però en aquest cas a Glastonbury va passar una cosa bastant particular. Feia temps que no es feia, pel tema de la pandèmia i tot això. Dos, es poden trobar moltes actuacions a la pàgina de la BBC, la televisió, bueno... o els mitjans públics britànics, es pot trobar una colla d'actuacions d'aquest darrer Glastonbury. I resulta que Glastonbury va arribar justament quan als Estats Units es produïa una notícia molt, molt important, que era el fet de que el Tribunal Suprem eliminava el dret a l'avortament i ho convertia en un tema de cada un dels estats, no federal, sinó que de cada un dels estats. Clar, això té una reverberació a tot el planeta, suposo que més que menys li ha arribat alguna cosa al respecte, i allí, precisament a Glastonbury, es van produir diferents ja mostres de rebuig a aquesta decisió del Tribunal americà. Una d'aquestes ens servirà per... la podrem il·lustrar amb un tema musical, però també us volem parlar una mica del que es va produir allí, perquè és que Herbie Hancock, qui més he vist per allí, les Cancanans, sigui, i una actuació força particular va ser la del Paul McCartney, com a cap de cartell, com no, del Pyramid Stage, que és el més important, que es va acompanyar de dos grans músics nord-americans, que en parlarem al seu moment, perquè és... la gràcia, trobo jo, d'aquesta mena de moments de la música popular és que moltes vegades es produeixen però poques es poden, s'enregistren i es poden tornar a veure, i en aquest cas hi ha aquest moment, aquest bonic moment que es va produir l'actuació de Paul McCartney, es pot veure, com us deia, a la web de la BBC britànica. Però a part d'això, que ja us dic, ocuparà una part del programa, perquè a part de la Lily Allen i la Camila, no ho dic bé, això de Camila, la Rodríguez, Olivia Rodríguez, a part d'aquest moment, també hi ha altres músics que ja s'han ha aixecat la veu contra aquesta decisió del Tribunal Suprem nord-americà. A part d'això, l'SIM d'avui, escolta, tenim força, nou material, que és una cosa que sempre ens agrada, i en volem compartir amb vosaltres els darrers singles de els Broken Bells, els Gorillaz, sí, sí, aquells dibuixos animats que a vegades fan música, doncs aquests. La Rina Sawayana, a veure si ho he dit bé, i si m'equivoco alguna vegada ja em disculparà, i la tram final del programa, que a mi m'agrada molt, moltíssim, moltíssim, perquè és una miqueta la vella guàrdia del rock i del metall que encara és capaç de produir temes i discos, i escolta, avui quasi et diria que és un gust i un honor poder tancar l'SIM d'avui amb el nou single de Ozzy Osbourne i el darrer single dels Megadeth. O sigui que aquesta tarda tenim una miqueta de tot. Tot i la calor que fa, escolta, posem-nos-hi perquè tenim tela avui, Manu, tenim força tela.
Vinga, arrenquem doncs.
I anem començant i ho fem amb... Home, no m'atreveixo a dir un superduo, però sí que és la unió de dos artistes que ja tenien les seves respectives carreres en solitari. D'una banda tenim a James Mercer, dels Shins, i a l'altra hi tenim el Brian Barton, que també se'l coneix popularment com a Danger Mouse. El 2010, o sigui, ja fa bastant temps, es van donar a conèixer en... com a duo i sota aquest nom de Broken Bells. Ara anuncien que hi haurà nou disc ben aviat, tot i que no concreten què vol dir aquest ben aviat, si és a l'agost, si és al setembre o si és ja més de cara a finals d'any. El que sí que està clar és que hi haurà nou disc de els Broken Bells, es titularà We're Not in Orbit Yet, i el que no sabem és quan el posaran en òrbita el disc, és aquest dubte que ens queda. Serà la continuació de l'àlbum del 2014, After the Disco. Però repetim, estem al 2022, sabem que hi haurà nou disc, però no queda gens clar quan es publicarà el nou material. El que sí que podem fer aquesta tarda és quedar-nos amb aquest pop tan particular dels Broken Bells, amb aquest nou tema. Turn Més coses aquest dissabte, anem ara amb Gorillaz, aquesta banda que de tant en tant, doncs mira, se li acudeix un tema, allò, un single com els d'abans, un tema sol en aquest cas, com acostuma a ser en el cas dels Gorillaz, sempre acompanyats d'algú, i en aquest cas aquest algú és Thundercat, el baixista que alguns van poder veure com a teloners dels Red Hot Chili Peppers. Doncs bé, han acompanyat, han composat un tema junts al costat de Gorilla, d'aquesta banda, no sé si dir fantasma tampoc, perquè de tothom té clar que el Damon Albarn per allà al mig, però hi ha altres membres que no se sap ben bé qui acaben de ser, o almenys la seva representació són uns dibuixos animats, i a més la seva pàgina web és com un joc, bueno, a vegades és com un joc, a vegades és la cosa més estàndard. El que ens interessa és que aquest nou tema, produït pel Greg Krustin, el Remy Cavaba Jr. i els Gorillaz, i es fa referència, diu alguna cosa, a The Last Cult, que segurament serà alguna cosa vinculada, repeteixo, aquesta història dels Gorillaz, que és com un còmic en què es mouen, i que tenen algunes aventures. A vegades l'aventura agafa forma de disco, a vegades doncs, de single, com en aquest cas. El que fem aquesta tarda de dissabte és quedar-nos amb aquesta darrera referència dels Gorillaz, aquest Cracker Island. On Cracker Island. Themselves to be a cow. They didn't know as many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know as many strategies. I continuem aquesta tarda de dissabte perdó, i ho fem amb un artista que té unes influències força variades, perquè parlem de Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny Child, Evanescence o Deftones. Déu-n'hi-do, Manu, quin popurri, quin mix d'influències té la Rina Sawayama, nascuda japonesa, però des dels 5 anys que està a Anglaterra i que poquet a poquet s'ha anat fent lloc en el món de la música popular, temes propis, també amb companyia, amb signatura d'altres, com és el que us parlarem ara mateix, perquè el seu darrer single, Catch Me in the Air, és el segon previ a Hold the Girl, que serà el disc que es publicarà el proper 2 de setembre. En aquest cas, aquest segon single no ha estat ella sola qui l'han escrit, sinó que s'ha acompanyat de gent com Oscar Scheller, Gracie, Clarence Clarity i Stuart Price. M'aturo amb Stuart Price perquè és un dels músics que més ha treballat com a compositor o creador de cançons, heu dit, sigui de la Madonna o la Kylie Minogue. Per tant, la senyora la Rina Sawayama ja sap a què va buscar quan busca la col·laboració de Stuart, a veure si ho dic bé, és que tinc poder que l'Stuart Price. Veurem doncs com s'acaba això. Si tenim la setmana passada, escoltàvem la Beyoncé i us comentàvem que era la nova reina del pop amb el permís de la Madonna, veiem que hi ha una nova candidata a pujar a acceptar aquest tron. La veritat és que comparat amb altres li queda molt camí per fer. A més, sembla que la comparen força amb la Gwen Stefani dels No Doubt, i a veure si amb el nou disc es treu aquesta còpia o imitació que alguns creuen que s'assembla molt a la cantant dels No Doubt. El que fem aquesta tarda de dissabte és quedar-nos amb aquest segon single d'avançament, aquest Catch Me in the Air de la Rina Sawayama.
Don't be scared. Hey there, little world, are you ready?
I aquesta tarda de dissabte, com us dèiem al començament del programa i us explicàvem els diferents singles que escoltaríem avui, us hem començat dient que dedicaríem la part central del mateix a un fet estrictament musical, com és el Festival de Glastonbury, que es va celebrar el passat cap de setmana, bueno, i una miqueta més, perquè és del 20, era del 22 al 26 de juny, a Anglaterra, un dels de més solera, crec que hi ha Glastonbury, hi ha Leeds i alguna cosa més, hi ha algun que fins i tot no es fa, i resulta que hi havia moltes ganes de tornar a aquest festival. Sí, també com us deia al començament, soc conscient que fa 3 setmanes aproximadament, seguint un tuit d'un crític amb els festivals, jo m'alineava amb aquesta idea de els festivals en si potser no són el millor per la música popular, però la veritat és que l'expressió de Glastonbury d'aquest any ha estat brutal. S'hi ha afegit un segon fet extramusical, que és el fet de que es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem en què s'anul·lava el dret a l'avortament més que tots els estats a nivell federal, o sigui, a nivell de tots els estats dels Estats Units, i ara cada estat dirà la seva. Clar, com més o menys tots tenim clar, els Estats Units són 32 estats, si no recordo malament, alguns amb legislacions més estrictes, amb d'altres més obertes, o més liberals, si voleu dir així. Clar, com us podeu imaginar, des del sector musical, la reacció va ser immediata i el primer lloc, la primera reverberació potent d'aquesta decisió va ser diferents actuacions de Glastonbury, que per si sol, i ara tornaré al tema que uneix els dos punts, que per si sol ja era espectacular de per si. A més, es dona la circumstància de que si aneu a la pàgina de la BBC, del British Broadcasting Corporation, als mitjans públics britànics, és que a la web tenen les actuacions dels caps de cartell. Sí, sí, ho heu sentit bé. Les actuacions dels caps de cartell amb bon so, bona qualitat de vídeo, clar, i estem parlant de la Billie Eilish, que és la cap de cartell més jove del festival, i mira que és un festival que té una colla d'anys. Un veterà que va tancar l'última nit, que és el Paul McCartney, que va protagonitzar un dels moments més entranyables, més d'un, al llarg del seu concert. Aquella mateixa setmana crec que havia fet 80 anys aproximadament, no, aproximadament havia fet 80, en un dels moments va tocar un tema de John Lennon, en un dels moments va demanar que s'unissin amb ell dos grans artistes, bueno, llegendes com ell mateix, un es diu Dave Grohl, l'altre es diu Bruce Springsteen, sí, Bruce Springsteen, McCartney i Grohl, al mateix escenari. Ja sabíem que es coneixien i que havien treballat, però tocar a dalt d'un escenari en un moment tan especial i en un festival com el Glastonbury, jo crec que això no s'havia produït gaires vegades. Que sapigueu que de col·laboracions se m'han donat diverses, n'escoltarem una, però és que també la Footbridge, aquesta noia que estem seguint, va cantar amb The Jesus and Mary Chain, que també van ser un dels caps de cartell. Continuem amb aquests, els que lideraven els diferents cartells. A part del Paul McCartney com a llegenda, hi trobem l'actuació de la Diana Ross, no tan grans, però també hi ha amb la categoria etiqueta de llegenda, els Pet Shop Boys, els Primal Scream, Robert Plant i Alison Krauss, els Crowded House. És que la llista és... I potser no entra en la categoria de llegenda, però l'Skanka Nancy també va ser encarregada de encapçalar un dels escenaris, perquè que l'ànim és d'un del festival. Una animalada, si em permeteu la meva opinió, això de la BBC, de Glastonbury, aquesta gran festa amb un festival amb tant de renom. I a lo que anàvem, com que es produeix un fet important a l'altra banda de l'Atlàntic, ja sabeu aquesta carinyo i sintonia que hi ha entre els Estats Units i Anglaterra, tot i que en aquest cas va ser com a resposta, perdó, a part de, com sentirem d'aquí un moment, l'Olivia Rodrigo i la Lily Allen cantant a duet al Fuck You, hi ha hagut bandes que ja han mostrat el seu rebuig a la decisió del Tribunal Suprem. Una de les que més força va fer va ser el Rage Against the Machine, que a part de dir que no els agradava ni de casualitat el que deia la decisió del Tribunal Suprem, també van dir que dedicaran una part dels ingressos de la seva darrera gira a donar suport a entitats a favor de l'avortament. Ja no entro en el tema d'empreses que ja han anunciat que facilitaran el seu possible dintre les seves possibilitats d'ajudar aquelles dones que decideixin avortar i treballin en un estat en què sigui prohibit o sigui molt complicat, entre elles Netflix, per dir un nom, perquè veieu la talla. Però anem a lo estrictament musical, que és el que ens interessa. Posats a triar, doncs ens quedem amb una actuació que reflexa com el sentir de bona part del món musical al respecte de la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units. Va sortir la decisió i a Glastonbury ja se'n van fer ressò. No van ser les úniques, però ens quedem amb el tema Fuck You de la Lily Allen, però que en aquest cas era l'actuació de la Olivia Rodrigo, no oblidem, però que va convidar a l'artista del tema original per cantar-la amb ella. Això és Fuck You, Glastonbury 2022.
Translate and it's getting quite late.
Doncs bé, ja hem escoltat la fantàstica actuació vocal de l'Olivia Rodrigo i la Lily Allen. Se nota que estaven de festival. Això en una sala petita no tens el coratge de fer-ho. Però bé, bueno, deixant de banda qüestions estrictament tècniques, anem ara a centrar-nos en un disc que es publicarà al... A veure si... Jo també estic finet, avui. Ja em disculpareu de cara... Pues no... Ah, sí, 9 de novembre. Ai, 9 de setembre, perdó. A més, el dia ja està triat expressament que sigui el 9, perquè es titularà Patient Number 9, i és el nou disc de Ozzy Osbourne. Sí, senyors, i torna després d'Ordinary Man, jo crec que no té ni 2 anys, Ozzy torna amb nou material i, com sempre, ara llegirem la llista d'acompanyants i participants del disc i és al·lucinant. Val a dir que el single que els contarem, precisament el tema que obri el disc, el Patient Number 9, va sortir publicat una setmana després de que Ozzy Osbourne passés pel quiròfan. Segons la família, o sigui, la Sharon Osbourne, que és la seva dona i la seva mànager, una operació que podia marcar la resta de la seva vida. No ha transcendit de què era ni de què va anar. Sí que, de seguida que van haver acabat l'operació, es va fer públic que la cosa havia anat bé, o semblava que havia anat bé, i una setmana després ja es publica aquest nou single de Ozzy Osbourne. Una altra vegada està produït al costat de Watt, que és el Andrew Watt, que és el que va gravar precisament el seu anterior disc, Ordinary Man. Però si algú no se'n recorda, és aquell disc en què Ozzy Osbourne tenia un duet o un tema conjunt amb un altre anglès d'alta volada, com és l'Elton John. Però en aquest cas, en el nou disc, doncs la veritat és que la llista de músics convidats és d'aquelles que fan caure de cul. I al començament, perquè Patient Number 9, la guitarra és Jeff Beck, mític guitarrista de blues i de rock, que en aquest cas doncs es posa al servei de Ozzy Osbourne. Però no només toca Beck en aquest disc. Hi ha un tal Mike MacReady. Manu, et sona el nom?
Doncs sí, un altre guitarrista de Seattle.
Un altre guitarrista important del Spell Jam, que també participa en el nou disc de Ozzy Osbourne. És que clar, com li has de dir que no a una llegenda? Com li pots dir que no a Ozzy Osbourne, el tio que està als primers discos de Black Sabbath, que va posar els fonaments del gènere del heavy metal? Com pots dir-li que no? Per molt que hagi fet de Osbourne, que no val res com a sèrie i com a reality, no pots dir que no. Si et crida, tu hi vas. Eric Clapton també es veu que està per allí, en un tema, One of These Days. També hi ha, i aquest ja no és d'assenyar perquè l'ha acompanyat, jo diria que en els darrers 4-5 discos, el Zakk Wylde, que en aquest cas no és l'únic guitarrista, com us estic dient. I, a part de l'Eric Clapton, que pot sorprendre una mica, l'altra sorpresa positiva en aquest cas és que Tony Iommi, el guitarra dels Black Sabbath, també participa en el disc de, en el nou disc de Ozzy Osbourne, aquest Patient Number 9. Veurem què hi trobem. Jo, pels noms que surten, escolta, i el single d'avançament ja es pot escoltar, no estem, jo crec que no estem parlant de l'Ozzy més metàl·lic, sinó més aviat del rocker. No m'atreveixo a dir pop rock en cap cas, però sí del més rocker. M'anima la presència de Zakk Wylde, i sí, estic força encuriosit per veure Immortal, el tema del Mike MacReady, si sentirà més cap al rock, perquè MacReady no és precisament un guitarrista metàl·lic, ni molt menys, sinó de rock, com demostra el Spell Jam. No em vull oblidar dels baixistes, perquè també n'hi ha uns quants, i també és allò, alineació de luxe. Robert Trujillo, que és el guitarrista de Metallica, però que va tocar en un parell de discos i va girar amb Ozzy Osbourne, els temes que no toca Trujillo al baix els toca un altre gran, com és Duff McKagan dels Guns N' Roses, o també el Chris Chaney dels Jane's Addiction. I a la bateria, doncs, clar, és que amb aquesta colla, el Chad Smith dels Red Hot Chili Peppers, i el que pot ser un tema, no només per tractar-se d'un disc d'Ozzy Osbourne, sinó per les circumstàncies de la vida, hi ha un tema en què Taylor Hawkins del Foo Fighters va gravar per Ozzy Osbourne. Pot ser un dels darrers temes que sentim de Taylor Hawkins a la bateria. Així era en el darrer disc d'Ozzy Osbourne. O sigui que Aquesta tarda de sabte és tot un plaer i tot un gust poder escoltar aquest Patient Number 9.
Doncs anem a acabar amb aquí l'SM i com sempre doncs us explico una mica els vinils que he portat avui, com això que estem sentint ara de fons. Després de l'oci, doncs estem escoltant el que és ara, acaben de treure al mercat aquests nois que us van presentar fa uns mesos. Bueno, era ja un àlbum de l'any 2020 que era el segon àlbum i ara tornen amb aquest últim àlbum als d'Hospitalet, els Gioza, amb aquest nou àlbum anomenat It Never Rains But It Pours. Doncs si tornem amb aquesta línia de rock, entre rock progressiu i una mica de hard rock, una barreja de les dues coses. Gran àlbum d'aquest també dels Gioza, que continuen amb aquesta línia. Però molt diferent és el que una altra cosa que us he portat, com és l'últim àlbum de la Dua Lipa. Mira, de totes les artistes del mainstream, per mi el primer és Britney Spears, sempre m'ha agradat, no sé per què, m'he tingut sempre devoció per a Britney, suposo una cosa més de l'adolescència que una altra cosa. Bueno, n'hi ha diversos que la Beyoncé és la Beyoncé, clar, està clar. Però bueno, sempre he tingut més simpatia a Britney. I una altra que és aquesta, la senyora de Dua Lipa, que també, doncs bueno, el seu pop, entre pop i música més aviat de mirant la pista de ball, però bueno, un gran disc que aquest futur nostàlgia que bueno, té cançons amb baixes rítmiques molt bones i que bueno, és un artista que també que em crida l'atenció.
I mira molt als 80.
Sí, té un so, sí, és veritat.
És
so, doncs...
al costat del de Weekend. Són dos discos que miren molt, molt, i sense complexos, eh? No, no ens agrada això.
Pues sí, sí. Dua Lipa. I aquest futur nostàlgia que bueno, m'he fet ara amb una edició de Moonlight Edition, que bueno, apareixen uns quants temes més extres com The Teen Woman i després altres temes que van acompanyats doncs, amb el senyor Did, amb el de Babi i com el senyor Bad Bunny també per aquí. És una edició extra d'aquest futur nostàlgia. Després també el senyor Mark Ronson, que bueno, va exigir un single de cançons sueltes on hi col·labora com a productor el senyor Mark Ronson, doncs com no acompanyat sempre de bona gent, com són el senyor Kenny West, o també com la senyoreta que hem parlat avui, com la senyoreta Olivia, doncs la senyoreta Lily Allen també, amb el tema produït per ell, Oh My God, i què més tenim, el senyor Robbie Williams, un tema d'un disc del Robbie Williams, Love Light, i Oh We també, Oh We, una cançó també acompanyada dels raperos Nate Dogg i Goodface Killa, que fan com una fan reversió d'un clàssic dels Bonnie M. I, per últim, un recopilatori d'un segell. Ja us vaig portar un recopilatori també d'aquest segell. Bueno, és de la BM de la Warner, però una recopilació que extreta d'un segell d'allí de Grècia. De Grècia. I que té un parell de recopilatoris molt bons. Us vaig portar de Next Generation, que us vaig portar ja fa uns mesos. I després un altre, aquest anomenat Generation Rock, un disc doble, doncs, bueno, acompanyat de tot el millor que hi havia als 90, els Green Day, Red Hot Chili Peppers, The Whale, Afan Weeks, Helmet, Letters to Cleo, The Jesus and Mary Chains, Lemon Hits, Billion Femmes, Spin Doctors, Dispatcher, Lighting Seeds, Dinosaur Junto, The Water Sprocket, Eco Belly, Oasis, Ride, bueno, un super, super recopilatori de música rock, doncs.
Rock.
De esos viejos
tiempos. Ja ho tempos. Diu, Generation Rock.
Generation Rock, bueno, al seu temps, la generació, llavors quan va sortir aquest recopilatori, clar, estem parlant d'un recopilatori del 1994, clar, llavors era el meu, bueno, el milloret d'aquesta generació, sí, sí. Bueno, doncs això. Fins aquí tot, d'avui.
No està gens malament, eh?
I en qui marxem avui?
Home, marxem amb Megadeth.
Megadeth.
Marxem amb Megadeth. Jo diria que era un dels singles o discos, tot i que el disc no sortirà fins al mes de setembre, el dia 2 de setembre, un dels discos, un dels singles que jo esperava més d'aquest 2020, s'ha fet esperar una miqueta, però és que ja tenim tot, ja tenim el nom del disc, ja tenim la data, el 2 de setembre, el disc es titularà The Sick, The Dying and The Dead, i és el nou material de Megadeth, d'un Dave Mustaine que després d'alguns petits problemes físics, l'home també ja té una edat, no tanta com l'Ozzy, però també déu-n'hi-do, doncs ens porta aquest nou material i a més nova banda, el disc l'acaben de completar amb un parell de versions, una dels Dead Kennedys i una altra de Sammy Hagar, sí, sí, aquell que va ser el cantant o va arribar a ser cantant dels Van Halen, que també participa en el tema. Doncs bé, amb un Dave Mustaine en plena forma en aquest nou disc que compta amb la producció, la coproducció, perquè en part és la producció del mateix Dave Mustaine, com a coproductor, i consta el Chris Rackestrap, que ha participat en altres en els discos de Danzig o Park White Drive. I la banda que sembla que sortirà a defensar aquest disc a partir d'ara, hi trobem, el Dave Mustaine, a la veu i a la guitarra, el Kiko Loureiro, a la bateria, el Dirk Verbouwen, això en el disc. A la gira hi haurà el... No, ara m'estic liant. A la guitarra hi haurà el Kiko Loureiro i a la bateria el Dirk Verbouwen. L'Steve DiGiorgio ha estat el baixista que s'ha ocupat de l'enregistrament, però finalment qui defensarà en directe els temes de Megadeth en la seva nova gira serà un vell conegut que és James Lomenzo, que ja va formar part de la banda en una anterior etapa. O sigui que, déu-n'hi-do, la força amb què tornen els Megadeth, ho faran amb aquest disc de 14 temes, repetim, 12 propis, 2 versions, i abans que més se m'oblidi, un dels temes compta amb la participació de Ice-T, el raper, participa en el tema Nike Stalker. Anem ara, doncs, a escoltar aquest single d'avançament que, curiosament, en el disc ocupa el darrer lloc, que és l'últim tema del disc, i estarem molt pendents de cap on pugui anar. Ja us avanço, Megadeth torna amb tota la força i tota l'energia, i amb ells us diem adeu, precisament amb un tema que es diu We'll Be Back. O sigui, tornem.
Nosaltres també tornarem el dissabte que ve amb més música, més informació a S&M Music. Megadeth, bon cap de setmana.
Adeu.